victimismo no me va, al final es ser víctima, lo que ha dicho Jan Laporta, soy una víctima, van contra mí, van contra el club, van contra todo el mundo, cuando la realidad es la que es, que habéis cometido un error a la hora de pagar a una cierta persona, no a la hora de comprar árbitros, que sigo insistiendo, no lo veo, o sea, no es así, las ligas han ganado porque se han ganado, las copas de Europa se han ganado porque se han ganado, por méritos deportivos, no por otros méritos. Pero, ostras, es que no esperaba nada especial respecto a Jean Laporta. O sea, es siempre la víctima de todo y, bueno, llorando siempre y la culpa siempre es de los demás. El Real Madrid, patético, lamentable. Me dio vergüenza que un club como el Real Madrid entre al trapo y que consiga Jean Laporta, después de no decir nada en una rueda de prensa, porque no dijo nada, que al día siguiente, en vez de hablar de la rueda de prensa, consiguió lo que quería, que era hablar de la réplica del Real Madrid. Por lo tanto, me parece lamentable la réplica del Real Madrid. Uh-huh.
Molt bé, doncs dit això, i amb això, amics oïdors, donem una miqueta per tancat el que ha donat de si aquesta setmana, que vam començar el dilluns sense programa. Bé, és broma això. Vam fer el repartint joc, però ens el va fer ja en la porta, perquè va estar de 11 fins a la 1 parlant, i després, lògicament, el que quedava de programa, que era mitjoreta, va ser per parlar una miqueta del que havia donat de si o havia deixat de donar de si la roda de premsa de la porta, i ja està. Vull dir, per tant, hem arrossegat una miqueta al llarg de la setmana, doncs això, i aquí ho donem per clos, ja està. Barça-Atlético de Madrid, per mi, Judit, en tres ocasions aquesta setmana, sempre és un partidàs, Jaume, sempre és un partidàs, perquè Barça-Atlético de Madrid, aviam, hi ha el clàssic, que és el clàssic del futbol mundial, que és Real Madrid-Barça, Barça-Real Madrid. Però per mi, des de fa molts anys, des dels Zapatones, per exemple, des del Sabio Hortaleza, en Pau Descansi, els Barça-Real Madrid-Atlético de Madrid Barça han sigut aquells partits que estan al màxim nivell, a dalt de tot, i per mi aquest partit de demà passat diumenge és un d'aquests.
Sí, hi ha hagut partits entre Atlètic de Madrid i Barça espectaculars, tant al Vicente Calderón com a, bueno, o al Metropolitano, no sé si encara és de Metropolitano.
Ara Metropolitano, bueno, el Manzanares, Vicente Calderón, a tot arreu.
Va canviant tot arreu, com aquí, com al Nou Camp, no? Sí, sí, en fi, vull dir, espero, òbviament, com barcelonista, una millora en el joc, és necessari. Jo crec que les absències d'aquests darrers partits, bueno, jo diria aquests potser dos últims mesos de jugadors com,
sí, sí,
en el cas de Dembélé, Pedri i darrerament del Franqui, s'han notat moltíssim.
Molt.
És normal, també, per altra part. Són grans jugadors. I la banqueta del Barcelona, pues és el que és. Si tothom veu que cada vegada que enfoquen la banqueta en els darrers partits, dos o tres nanos del Barça B o del juvenil, vull dir que així
és. Que el Xavi mira dreta o esquerra i si el futbol així, no surt bé, no hi ha solució.
No hi ha
la
solució,
banqueta.
Així estem. I bé, per mi és un partit, a part de que del futbol que podem veure, és un partit important, perquè, clar, vull dir, nosaltres ja hem regalat 4 punts en els darrers dos partits. Vull dir, a veure, la bola de partit, ja hem perdut una bola de partit. Una derrota contra l'Atlètic de Madrid seria perdre una altra bola de partit. No crec que, segueixo pensant que la Lliga no perillaria,
sí,
però, clar, vull dir, entren els dubtes, vull dir, més aquí, que en els dubtes costa molt poc
sí,
que entren, no?
Sí.
Jo crec que a nivell, insisteixo, a nivell defensiu, no em preocupa gens, vull dir, seguim amb la porteria zero, però en atac té que haver-hi un canvi, tenim que fer un canvi de xip radical, portem tres partits, 270 minuts de futbol més els temps afegits, més els afegits, sense marcar un gol. Sense marcar un gol. I et diré més, sense un munt de grans oportunitats. No és el que diguis, no és que no, mala sort, no entra, ni això.
Ja. Yeah.
Ni això. Estic a corregir, jo espero que, insisteixo, l'entrada de Pedri i de De Jong dongui una mica un plus en aquest aspecte, i que es donin pilotes dintre l'àrea i que comencem a marcar, perquè és que si no, vull dir...
Ja. Jo el que li explico, Jaume, a la nostra audiència és el fet de dir que sempre que les coses són justificades, d'alguna manera són bastant més fàcils, senzilles o assequibles d'arreglar, no? perquè és que està absolutament justificat el que hem vist. Si tu tens el gran potencial del Barça, la disposició del míster, i de cop i volta veus que l'equip no funciona, dius, què passa, no? Però clar, si perds quatre tios com Christensen, que és un central que és titular indiscutible, com Pedri, que és la pedra angular d'aquest equip, com Frenkie de Jong, que és el gran dissenyador de les jugades, i com Ousmane Dembélé, que és el gran desequilibrador de l'equip i el tio que millor ataca l'espai, clar, vull dir, està justificat que és que l'equip no podia anar igual que si tinguessin aquests homes. Però, aquests homes tornen,
claríssimament,
per claríssimament. Tant, a partir d'aquest moment la cosa ha de canviar. Raül, amb el tema del Real Madrid, aquest Barça Atlético de Madrid també el jugueu vosaltres, entre altres coses perquè la il·lusió dels meus amics matalassers i la desil·lusió o el contradesig dels meus amics merengues és el fet de que l'Atlético de Madrid, perquè clar, per al Real Madrid una segona plaça, un sotscampionat, seria bé haver perdut amb el Barça el que és guanyar el campionat, però amb un Atlético de Madrid que obertament no sabíem si podria jugar a la Champions la propera temporada i obertament ha anat de menys a més, si es pogués fer amb la segona plaça, amb el sots títol, seria fantàstic per ells.
Hombre, para ellos es la temporada, está claro. Y, como ya dije, yo creo que el Barça tiene la liga ganada. Vamos a ver que a las 4 de la tarde con el sol puede ser complicado ganar un partido. Pero bueno, como Pedri vuelve y es canario, tiene esta costumbre al sol, o sea, le va a ir perfecto, no habrá problema. Pero claro, que gane el Atlético Madrid en el Camp Nou aquí y el Madrid pierda esta semana, ya ahí sufriendo otra vez, sorpaso y se acabó temporada porque la Copa de Europa, hombre, estamos en semifinales, es obliga. Importante, pero obligas. Y luego una Copa del Rey, 3 días antes de una semifinal, puede ser temporada en blanco, o sea que complicada, ¿eh?
Ya.
A ver, es un sufrimiento. La verdad que el Atlético Madrid gane en el Camp Nou, ostras, no sé qué me apetece más en esta situación. Que
no, no, si eres culé, eres del Barça. Yo tengo otros del Real Madrid que me lo han dicho, yo voy con el Barça, hombre, claro. Porque al Barça ya no le podemos pillar.
Es como Franco del Barça.
Total, vamos, literal.
Jaume, ¿y tú todo eso desde la tangent cómo veus?
Home, jo crec que la Lliga la té guanyada el Barça, tot i que a mi em dóna la sensació de que l'Atlètic de Madrid guanyarà aquí, i m'explico. La tendència del Barça i la manera de jugar, tot i que recupera a Pedri, amb el que tu has comentat estic bastant d'acord a l'excepció de Dembélé. Dembélé crec que va començar molt bé, però ja s'ha acabat. És sempre l'estrella que sembla que arribarà, però que no arriba mai, no?
Perdona, Jaume, jo ho dic el tema d'Ousmane Dembélé, perquè en el moment que es lesiona venia marcant gols, donant assistències, desequilibrant, o sigui, necessitant un tio a sobre i un altre a la sortida del regat, cosa que allibera un company. Era molta la feina que feia Dembélé en el Barça en aquell moment que es lesiona,
Jo la sensació que tinc és que Dembélé és un gran jugador, però és feble, es trenca de seguida i no arriba mai a ser aquell jugador que pot ser que en un partit sigui capaç de desenvolupar un joc d'atac i de ser equilibrant, però a mi sempre m'ha donat la sensació d'un jugador sobrevalorat. Crec que el Barça té altres jugadors que poden fer la seva mateixa feina d'una altra manera potser, però és una sensació que tinc,
Jo no estic d'acord.
Ja m'imagino, ja.
En absolut.
No, va, perquè, si estiguessin tots d'acord, no, seria molt avorrit.
Si enriguessis algun jugador del Barça que tu veus que pot desequilibrar com el Dembélé, t'ho agrairia, perquè és que és el que estaríem desitjant, perquè l'esperança era el Rafinha, i el Rafinha no està fent una mala feina, però no se'n va de ningú.
No
se'n va de ningú.
El mejor jugador en forma cuando el Barça estaba en mejor era Dembélé, con diferencia, y lo ha notado
claramente. No estic dient que el Barça tingui un jugador semblant a Dembélé, no estic dient això. Quan tu no tens desequilibri com juga Dembélé, has de trobar altres solucions per arribar a porta. Vull dir, tens un nou espectacular que al principi de temporada te la s'enxufava. Vull dir, si ara no fica gols, per alguna raó de ser.
Per això jo et deia que confio molt amb la tornada del De Jong i del Pedri, que són jugadors que poden fer...
Amb aquesta sí. Jo crec que la tornada de Pedri i de De Jong...
És que ha coincidit tot. Ha coincidit totes les lesions d'aquests jugadors al mateix moment, no? Ha sigut com un momentum.
Sí, la tornada de Pedri, tot i que evidentment ha d'agafar una mica la forma, i la tornada de De Jong evidentment ajudarà a l'equip. Per mi el Barça, durant tota la temporada, on ha estat més fort és a darrere. Vull dir, segurament... No estudio els números del Barça, però probablement aquesta temporada sigui de les 10 últimes la que menys gol ha rebut durant
tota la temporada. No, és rècord de la història.
Rècord de la història.
Pues imagina.
No, rècord de la història.
Imagina, sí. No anava malament, no?
No, 29 jornades, 9 gols. El Barça encaixa un gol cada 3 partits.
Sorprenentment, si es guanya la Lliga, es guanyarà per darrere.
Clar,
que no per davant.
És aquí on vaig. És aquí on vaig. Per mi, clar, jo no perdo el temps en estudiar tota la història del Barça i dels jugadors, evidentment ho teniu que entendre, però em donava aquesta sensació de que era molt difícil fer-li un gol al Barça, i realment la defensa del Barça, el porter Ter Stegen, aquesta temporada ha estat espectacular, és la força del Barça. Per tant, no ens sorprèn, home, sí que ens sorprèn que el Barça durant els últims, com tu deies, 200 i pico minuts més pròrroga no hagi fet cap gol, això és bastant sorprenent, però aquesta tendència d'atac i les seves dificultats últimament es noten molt, no? I té davant un equip que ve al contrari, ve d'enrere cap endavant amb molta força i amb un canvi de manera de jugar important que Simeone l'ha donat. Té més, el Barça té un coixí lo suficientment important per no estar tan apretat en la pressió psicològica, i a l'altre ve com un tiro. Per tant, jo li dono bastantes opcions a donar una sorpresa, independentment que el Madrid tingui el cap a la Champions i que doni per perduda la Lliga, no? Que jo crec que la Lliga la guanyarà el Barça, però potser no per mèrit real del Madrid, sinó per mèrit del Barça.
Més coses envers això, perquè passa per ser el tema del dia, aquest Barça Atlético de Madrid, perquè jo vull que tingui d'alguna manera la importància que per mi el partit té. O sigui, perquè jo he disfrutat tant dels Barça Atlético de Madrid, i a més, o sigui, ara és molt diferent, no? Perquè hem vist, sobretot l'Atlético de Madrid ha estat sempre un equip que ha viscut molt del sistema tàctic del seu entrenador. Recordareu, per exemple, fa anys els Barça Atlético de Madrid, tu sobretot el recordaràs, Jaume, que ets un estudiós del Barça, quan venia amb el Luis Aragonés, que et posava l'eix central al mig del camp i el Barça a la contra els destrossava.
Sí, i el proper partit
tornava a fer el mateix. Vull dir, és que era d'allò, no?
Te'n recordes
quan Stoikov trencava, el Chiqui llançava l'espai...
Eren partits de 4-0, 5-0, 5-0, 4-3... No, és el que dèiem abans, partits molt espectaculars. No crec que el del diumenge estigui en el mateix.
No.
La mateixa, perquè el futbol ha canviat, i després perquè, evidentment, com parlàvem ara, vull dir, en aquests moments la força del Barça està darrere, i veurem davant, perquè és el que també deia el Jaume, no? Vull dir, també es té que veure com tornen Pedri i De Jong, que jo ja he sentit comentaris, no sé si val la pena arriscar, jo crec que es té que arriscar ja. Jo crec que s'ha d'arriscar.
Sí, per quan els guardes, clar.
Perquè jo crec que un Pedri i un Frenkie de Jong al 75%, m'entens, desenvolupen més futbol que no un Kessié o un Sergi Roberto, tot i que està lesionat, al 100%.
Sí, sí, clar, clar.
Aleshores, jo no crec.
I si demà
passat
reps a l'Ells, per exemple, aquests poden esperar, però reps a l'Atlético de Madrid,
I en compte amb el Dembélé. Jo, si el Dembélé tingués bones sensacions, que ell ja es coneix, la prova està que ja va tindre una lleugera recaiguda i es va frenar el tema, doncs no et diria que la segona part...
Sí, els últims 20 minuts, si cal, no? Si fes falta.
És el moment ja de fer l'últim esforç.
Juga amb Memphis Depay?
Crec que no, al final. Crec que no arribava a temps.
No, però per trema contractual i tot això pot jugar.
Sí,
això ho tenim clar.
Però que està disponible, no està lesionat?
L'última informació és que no arribava a temps.
Vale.
Però no ho sé si...
Yo creo que vamos a ver un partido totalmente diferente a los que hemos visto hasta ahora. A diferencia de siempre, el Barça ha sido el que ha llevado la voz cantante del partido, buscando ataque y creando muchas ocasiones, y el otro esperando y yendo a contra. Yo creo que va a ser
al revés.
Yo creo que el Barça va a estar más...
Pero nos estás dando a Jaume y a mí una alegría espectacular.
Brutal, sí. Porque a contra, pues bueno, a jugar, a marcar goles...
Sí, pero Simeone no es el Zapatones, ¿eh? Vull dir que a la primera contra que li faci el Barça...
Claro.
Hem
vist molt partits perquè, per regla general, al Simeone li agrada jugar amb diferents tàctiques al llarg d'un partit. Hem vist molts partits en aquí que l'Atlético de Madrid surt amb l'equip llarg i sembla que busqui, i a la que el Barça li fa contra i mitja, ja
jo,
recula.
Jo no
I
ho
va
veig,
al sistema refugi de
no
sempre.
Jo no veig que el Barça jugui al contraatac. A veure, si juguen De Jong, un mig del camp amb el Busquets, De Jong, el Pedri i el Gavi... No creo que de inicio vaya a plantear esto.
Lo que pasa es que tal el estado de forma en el que está el Atlético Madrid y la presión que está realizando, yo creo que le va a obligar a jugar así. Durante lo que dice Xavi, o sea, yo no es que no plantee los partidos así, porque al final el Barça no es un equipo para plantear los partidos, sino que el equipo contrario me está apretando,
me obliga a hacer esto.
O sea, sin querer me estoy obligando a hacer esto, y como encima tengo calidad, puedo aprovecharme de esa situación. per l'estat de forma que jo estic veient ara mateix a l'Atlètico Madrid.
Sí. Jo el que et vull dir, Jaume, quan a vegades dic, per exemple, el Barça a la contra, no dic en cap moment que el Barça plantegi el partit així, sinó que pugui aprofitar la contra. Sí, si el rival juga amb l'equip llarg, tu pots aprofitar la contra. O sigui, si tu agafes la pilota no tens per què tocar i fer joc de posició i de possessió, sinó que pots, d'alguna manera, passar a l'espai i un tio que t'ataqui l'espai. Això és una cosa que amb el amb l'Atlético de Madrid i amb el Diego Simeone, parleu vosaltres, que no em surt la veu ara, disculpeu.
No, a veure, jo el que deia, evidentment el Barça quan arriba a un partit després d'un patatal que va jugar al camp del Getafe, amb els ulls molt posats dintre de la manera de jugar. Vosaltres mateixos, i tu, Jaume, ho estaves dient, jo el que vull és una millora del joc. I probablement l'Atlético de Madrid no és el millor rival per veure una millora del joc. Llavors, al camp, amb aquest comentaris que tu deies com bon culer, si l'Atlético de Madrid surt amb pressió, seguint el que està jugant últimament, i es posa per endavant, allò el soroll del camp.
Si es posa per endavant, serà el seu millor escenari.
Clar.
Per endavant, clar. I després
blocs
baix. Però
és la sensació que teniu els culers, que els culers sou increïbles, perquè sempre sou bastant negatius. Vull dir que jo tindria que estar...
Els culers i els catalans, saps? Que és un estereotip nostre ja de...
Sí, sí, clar, jo...
Hem nascut així, eh?
Jo, si pensés així, estaria sota terra 8 metres amb la situació de València, però jo soc positiu, no? Soc positiu.
Sí,
no?
Sí.
Penso, vendrà l'equip si marxo a segona. Tu fixa-t'hi on arribem. Els culers sou molt negatius en aquest sentit. Llavors, veniu de partits, de comentaris que per mi, en aquest cas, haig de dir que Xavi no està massa afortunat en dir que si un patatal, que si el sol, que si tal. Hòstia, no fotem. Pots pensar-ho, però no ho diguis, perquè per mi va fer una mica el ridícul. No? Però com els culers agafeu això i tu... Jo et sentia molta atenció i deies, no, és que el Barça ve d'una manera de jugar i tal, l'Atlètic de Madrid sortirà a mossegar perquè si els equips de Simeone surten. Si es posa per endavant o el Barça no acaba d'agafar el partit, perquè l'ADN del Barça és dominar, al contrari, no haver-se dominat.
Però està clar, això, eh? Està clar que és un partit difícil.
O sigui, molt difícil.
I amb Sant Jordi pel mig, i amb bon temps.
Està clar que és un partit... No, però el camp estarà ple, això és una...
Segur.
Però el més complicat de l'Atlético de Madrid, perdona. No, és que ara puc parlar una mica.
Val.
El més complicat de l'Atlético de Madrid, com us deia abans, és la mentalitat tàctica del seu entrenador. Parteix sempre d'una base, quan juga davant el Barça. És a dir, et donarà en tot moment la pilota, en tot moment et donarà la pilota, i en cap moment et donarà l'espai. A partir d'aquí, tu t'has de treballar l'espai. I el Barça necessita jugadors com Pedri, com Frenkie de Jong, que fins ara no els tenia, per obrir aquests espais, per tenir aquests espais. Quan tu trobes una escletxa i et poses per endavant i els altres han de jugar amb l'equip llarg, sempre estàs més a prop del 2-0 que de l'1-1. Però tu creus que anirà amb l'equip llarg? El Raúl també, cosa que jo agrairia.
Ja ho sé.
Jo ho dubto moltíssim.
Jo.
Coneixent, per molt que l'Atlètic estigui en una bona dinàmica i tal, al final venen aquí...
Qui posarà davant, Xavi, a part de Lewandowski? Qui posarà davant?
El Rafinha.
El Rafinha.
Sí.
I l'altra banda?
Quatre migcampistes.
Quatre migcampistes.
O sigui, jugarà un 4-4-2.
Tornarà a fer el 4 al mig del camp.
Uh-huh.
Busquets, Frenkie, Gavi i Pedri.
I Gavi amb l'efecte goma. Quan tens la pilota és un davanter més, quan té la pilota el rival és un migcampista més.
Jo crec que està molt clar. I el Rafinha, perquè clar, vull dir... Els altres dos, no sé, crec que porten un lletrero en venta, no? El problema és que...
No, bueno...
Bueno, Alonso encara. Ferran Torres...
Ferran Torres va ser un de les pífies. Bueno, és la història del Barça amb els jugadors que fitxa del València. No hi ha hagut cap jugador del València.
Però
és que...
Un sí.
Qui?
Jordi Alba.
Bueno, sí, clar, sí. Va, però és que aquest venia del
Cornellà. Ja
aquest venia rebotat.
Venia del Cornellà, no? És l'únic que li ha sortit bé,
perquè
podríem fer una llista molt, molt llarga, eh?
Sí.
Vull dir que amb tots els diners que el Barça s'ha gastat en el València, que estem així...
Jo, francament, el tema del Ferran Torres, que va ser un desig del Xavi...
Que consta que jo ho vaig dir en aquesta estatura.
Sí, el primer que ho va dir.
És el gran error del Barça fitxar un senyor com el Ferran.
Un jugador com el Xavi, un entrenador, en aquest cas un jugador com el Xavi, que el que no se li pot negar és que en principi entén de futbol...
I tant.
Que recomanés el fitxatge del Ferran Torres... És un, saps aquest
sí, però Ferran venia del Manchester, eh? Amb Guardiola una mica...
Jugador que deja Pep por algo es.
I, clar, i el Manchester... De,
pensa mal i acertaràs.
Era titular en el City? No.
No.
Quants partits jugava? Ah.
Sí, però Ferran... A veure, Ferran va venia començar... del City, Guardiola era el seu entrenador, Ferran estava relacionat amb Luis Enrique en temes familiars,
sí, sí,
evidentment.
Bueno, tal,
vull dir que si algun lloc tenia que anar, Padrís en tenia, però ningú es va fixar del que realment és Ferran, que et fa un partit bo, bueno, de fet, dos jugades bones en un partit i 25 que no se'n va de ningú. Això ho feia el València.
Sí, sí.
Sí, sí, és una mica el de sempre,
pues aquí,
però...
Aquí fa el mateix. Bueno, tu has dit dos bones. Bueno, hi ha partits que ni aquestes.
Bueno,
ni
aquestes el partit dos. Que agafes bon són dues jugades bones. I va passar el mateix a la selecció espanyola.
Ha sí, fet sí. Un bon partit enfront al Cádiz, aquí a l'estadi, al Camp Nou, i el Cádiz jugava amb un lateral esquerrà que era reconduït, no era lateral esquerrà perquè el tenien d'allò. I se'n va anar tres o quatre vegades d'ell.
No, va ser un partit...
L'únic que li han vist...
Va ser un partit sorprenent.
Imagina.
Jo em tenia que fregar els ulls, dic, a veure si...
Però perquè... contra el Cádiz. Esos partidos no valen.
Es
importante, Raúl, tiene que demostrártelo pues, Raúl, contra un Manchester United, Raúl, es que, contra un Inter de Milán. Raúl, vamos a ver dónde
está. Equipos del nivel del Cádiz jugando Ferran Torres.
És millor jugador.
Fatal, també,
és millor jugador el que vau deixar anar a l'Osasuna,
l'Abde.
Abde.
20 vegades millor jugador, 20 sí. Vegades se'n va als sí. Contraris. El,
saps,
que no
passa, saps què passa amb l'Abde? L'Abde hagués jugat. Jo veig, veus la sessió de l'Abde de l'Osasuna. Trobo que ha estat positiu. Per què? Perquè aquí probablement, tenint en compte l'amor que li té el Xavi en el Ferran Torres i després la situació de l'Ansu per donar-li confiança perquè a l'Abde no passés per davant
sí,
de l'Ansu,
sí, no.
Jo crec que hagués jugat molt poc. Hagués jugat molt poc. A l'Osasuna ha pogut jugar, ha pogut demostrar el que és, el jugador ha agafat confiança i, òbviament,
ja,
estic absolutament segur
una pregunta, tu,
que a l'Abde l'any que ve estarà
una pregunta, perquè aquesta història es repeteix amb molts jugadors del Barça. Tu creus que l'Abde tornarà a jugar al Barça i jugarà, no dic de titular, però que tindrà minuts en el Barça la propera temporada després de la,
jo crec que
del tros de temporada que ha fet
jo crec pregunta. Que tindrà minuts.
Tu creus que un Futbol Club Barcelona econòmicament bien tindria el 80% de su plantilla actual?
Bueno, sí, vale, de acuerdo.
No hagués buscat durant pues tots ja aquests mesos el cost zero.
Es que posiblemente ni Gavi estuviera jugando en el primer equipo con dinero.
Pues es aquí un bing.
Porque no hubiese llegado a explotar.
Correcto.
Siendo el jugador que es. I Abde jo crec que sí que tindrà oportunitats en el Futbol Club Barcelona, entre altres coses, perquè el va pujar el Xavi. El va pujar el Xavi. O sigui, si no hagués estat pel Xavi, a l'Abde no hagués jugat.
Sí, però vista la planificació deportiva que tienen de cara a la temporada que viene, según están diciendo, tiene muchas puertas a muchos jugadores.
Claro, yo no lo veo.
Porque en el momento que te venga Leo Messi, cuidado.
Pero Raúl, es que la planificación deportiva, que no la conocemos, pasa porque hay que vender jugadores, ¿eh?
Sí, pero
entonces
entonces tu planificación deportiva
puede ser que la delantera
después
te quede
de decir que estás creando un proyecto deportivo viene basado en tu piedra angular, la recuperación de Leo Messi. Tu proyecto deportivo, ostras, lo que estabas diciendo una cosa posiblemente ahora sea otra.
Ja, l'únic que passa que jo crec que aquí vindrà Lionel Messi, que tant de bo vingui, de manera molt, però que molt selectiva.
Sí.
O sigui, no a jugar al Messi sistema, això està clar, això pertany al passat, i a portar futbol de qualitat. O sigui, jo l'altre dia, per exemple, amb dos detractors de Lionel Messi, els hi deia una cosa, i els hi deia per antena, és el fet de dir, imagineu-vos en aquest moment que Messi accepta un paper, un rol, que pot ser... jugar en l'11 de gala aquells partits que són brillants des del principi, però en la majoria de partits, imagineu-se, el Barça jugant davant el seu rival i en el minut posem 15, 20 de la segona meitat, quan el rival porta una hora i cinc minuts de futbol sobre les seves cames, treus a Lionel Messi.
Yo no creo que acepte.
A jugar...
Yo creo que tampoco.
Yo no creo que lo acepte.
No ho sé.
Però ha d'acceptar un rol així.
Però jo no lo creo que
lo acepte.
I, Fèlix, és que si físicament ella està bé, com està demostrat, un tio que s'ha cuidat, no ha tingut lesions, jo crec que pot jugar. És que el Messi, així, caminant, és infinitament més bo...
Però l'any vinent ja podrà jugar, com dius tu, està molt bé, però ja podrà jugar 25 partits.
Bueno.
Clar, o sigui, ja no pot ser el Messi de sempre que ho ha volgut sempre jugar tot, Jaume, això ja no
és que ho mireu com un jugador de futbol i Messi, a part de jugar al futbol té darrere un merchandising, unes marques, molta pressió.
La recuperació de Leo Messi, vamos a ser sinceros, és por económico, por recuperar economía de cara al club.
Fichar una bandera.
Correcto. Claro. Por lo tanto, al final, el proyecto deportivo no es el que estás vendiendo ahora, que estás creando un proyecto. Por eso creo que en este caso ni Leo ni los que lo traigan, en este, si lo traen, vayan a admitir que este jugador saldrá en el minuto 65. Yo no lo creo.
Bueno, habrá, habrá a lo mejor partidos que y otros partidos...
Independientemente de todo esto, aunque no exista un Messi sistema, cuando hay jugadores jóvenes dentro de un campo o cualquier otro tipo de jugador que ya tengan una experiencia, en el momento que ves a un jugador como Leo Messi, tu dinámica es darle balón a este jugador. O sea, no es que tú estés creando ese sistema, sino es que, ostras, este me puede solucionar el problema que yo estoy teniendo en este momento. Entonces, ahí puede crear un conflicto...
Ja, Raúl, però Messi ha d'entendre, per exemple, que hi ha partits molt llaminers, que és un Real Madrid, és un Atlético de Madrid, hi ha certs rivals, hi ha els partits europeus, i hi ha un Cádiz, o hi ha un Elx, o hi ha un Almeria, o hi ha un d'allò, que ell perfectament pot sortir al final si fa falta.
Però tu creus que en un derbi contra un Real Madrid un Leo Messi no va admitir el no ser titular?
No, te lo he hecho titular,
ya, es que,
al revés.
Ya, pero es que si no vienes de jugar en Cádiz, contra el Cádiz, a lo mejor no tienes el ritmo para jugar contra un Real Madrid.
Bueno, pero contemos que 35, 36 años, que sería su edad estando aquí, ya es como para...
Pero esto es especular.
A mí me gustaría que viniera, sinceramente, porque de cara a la Liga es espectacular, me encantaría. De acuerdo. Perdona, Jaume.
No, digo que eso es especular, porque efectivamente no, no sabemos ni lo que té el Barça al cap, o el Xavi, ni lo que té el Leo al cap. Perquè el Leo és suficientment intel·ligent com per saber ja començar a dosificar-se, m'entens?
Ho hem de deixar. Jo l'únic que li explico a l'audiència és que crec que a Qatar 2022 Lionel Messi va aixecar el braç, amb la mà va tocar el cel i a partir d'aquell moment ja sap que és de baixada i que accepta el rol que li proposin. Jo crec que la cosa va així. Gràcies, Raül. Gràcies, Jaume. Gràcies, Raül. Bé, amics, hi posem punt final. Tot recordant, aviam si puc acabar més o menys bé, que demà passat és el dia de Sant Jordi, el dia de la rosa i el dia del llibre. Qualsevol persona que senti estimada rebre el llibre o la rosa, o el llibre. És el dia dels enamorats aquí a casa nostra. Sobretot celebreu. I el que us dic moltes vegades amb el tema de la parella, evidentment que us estimeu perquè si no, no estaríeu junts. Però no es tracta d'estimar, es tracta de dir-ho sovint, que és bonic dir-ho i bonic escoltar-ho. I un dia especial és aquest diumenge, dia dels enamorats, malgrat també volem celebrar Sant Valentí, el dia de la rosa i el llibre, dia dels enamorats, el dia de Sant Jordi aquí a casa nostra. Disfruteu d'aquest dia de tot el cap de setmana. Ei, estimats, que us estimo, ja us regalaré un llibre cada un,
Molt vale? Bé, vinga. Igualment.
Adéu-siau, amics, bon cap de setmana, cuideu-vos, a salut i felicitat a tothom. Gràcies, bon dia.
Directe Marca Catalunya, repartint joc, dirigit i presentat per Fèlix Monclús.
Ràdio Marca és emoció.
89.1
Radio Marca.
D'acord, un viatge tranquil però carregat d'adrenalina. A un lloc exclusiu però fàcil d'arribar. I per a tota la família. Alguna cosa més?
No, amb això estem preparats.
I tan preparats. Arriba el nou Nissan X-Trail amb V-Power. Gaudeix de cada aventura amb la conducció elèctrica, ara lliure d'endolls.
Troba'ns a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan. Més informació a santienrique.es.
Radiomarca Barcelona torna a créixer per tercera onada consecutiva i suma 80.000 oients diaris de dilluns a divendres, segons la primera onada de l'Estudi General de Mitjans de 2023. Radiomarca també torna a créixer i ho fa per cinquena onada consecutiva, sumant ja 501.000 oients de mitjana diària de dilluns a divendres. Els 80.000 oients de Radiomarca Barcelona són la millor xifra d'audiència dels darrers 5 anys i els 501.000 oients de la Ràdio de l'Esport són la millor xifra d'audiència dels darrers 8 anys. Un cop més, i no ens en cansarem de dir-ho, gràcies a tots vosaltres per la vostra fidelitat.
Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 21 de abril, Euromillones sortea un bote de 100 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué ocurre si un elefante se tira en plancha encima de una Maxus?
Pues no lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que si tienes una furgoneta Maxus eléctrica, los problemas te los tienes que inventar. Porque con hasta 370 kilómetros de autonomía urbana, 80% de recarga en 45 minutos y 5 años de garantía, 8 para las baterías,